Radio Vilafranca.
Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 13 d'octubre de 2023. L'endemà del Pilar o de la Hispanitat, en ple pont, nosaltres hi som per acompanyar-vos des d'ara i fins les 12. Aquest 13 d'octubre és el 286è dia de l'any del calendari gregorià. I pels fans del Nadal queden 79 dies per acabar l'any. Aquest 13 d'octubre, l'endemà del Pilar, de la Festa de la Hispanitat, podeu felicitar si coneixeu algun Teòfil, Faust, Genà, Marcial, Fos, Guerau o Eduard, si ho celebra coincidint amb Eduard, el confessor rei. I aquest 13 d'octubre reivindiquem el Dia Internacional per a la Reducció dels Desastres i el Dia Mundial de la Trombosi. I ara ja sí, ja podem entomar aquest dia, si esteu treballant o si esteu de pont, de festa, i teniu l'oportunitat d'escoltar-nos, que potser no ho feu habitualment. Som el Penedès en xarxa, un magazín diari que fem de dilluns a divendres, de 9 a 12, des de Canal 20 Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central. I us saludem, Marc Pujol i Sílvia Delgado. Començarem amb notícies interessants que ens portarà el Marc Paredes, la previsió meteorològica, sobretot per aquells que feu festa i aquells que ens hi sumarem a partir d'avui. A més, hi ha canvis, us ho expliquem en uns minutets. I després els esports, la prèvia del cap de setmana, prèvia rapideta, i entrevista amb Jordi Esteve, entrenador del Vendrell, que està a punt de començar l'hoquei Lliga Plata, igual que el Patí Vilafranca, i recollim l'activitat del Centre Excursionista del Penedès amb l'Alba Esteve. A 9:15, flaix informatiu i tot seguit a la roda d'alcaldes i alcaldesses. Avui ens acompanya Fina Mascaró d'Olèrdola, que ens exposarà les mesures més destacades que està desplegant el govern que encapçala. Així tancarem aquesta primera hora. Obrirem la segona a les 10:06, presentant el projecte de Natura i Salut de Can Mas de la Riera, a Sant Sadurní, amb els tècnics municipals Jordi Gual, Sílvia del Fresno i Esther Martí. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat del Penedès, el flaix informatiu i tot seguit l'agenda al detall. Avui musical, perquè presentem dos concerts. El del desè aniversari de la Fundació Pinae, que tindrà lloc el proper 27 d'octubre a Santa Maria. Ens ho explicarà Xavier Freixedes, de Pinae. I un per gaudir aquest pont, perquè aquesta tarda hi ha el concert de la banda del Gínjol al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell. I encara ens quedarà una hora per compartir, l'última, intensa igual, que obrirem parlant de cinema, de Sitges, de terror i de les estrenes que arriben a la pantalla, com l'última del gran Martin Scorsese, amb Marc Compte, a 11:45, aturada, perquè els serveis informatius ens expliquin què està passant aquest matí de divendres 13, i acabarem parlant de la benvinguda als nadons que reben a Olèrdola. De fet, en parlarem amb una de les protagonistes, la modista artesana Erika Martínez, que és l'autora d'aquest nou regal que es lliura a les famílies des d'aquest octubre. Així transcorrerà el nostre divendres al Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El temps.
És una secció petiteta, curta, però molt intensa i molt esperada. La previsió meteorològica que ens porta el Marc Paredes, i més quan hi ha festiu o pont pel mig. Marc, bon dia.
Doncs sí, bon dia, què tal? Doncs sí, hi ha la segona part del pont, podríem dir, i és que avui vinc més content que mai perquè podem anunciar canvis, per fi. Serà un cap de setmana de dues cares, ho podem ja comentar d'aquesta manera, perquè Demà dissabte serà un dia una mica marcat pel sol, a primeres hores del matí farà bon temps, bonança, però a mesura que avanci la tarda ja entraran més nuvolades que afectarien sobretot a la costa i prelitoral central, per tant, Penedès, Garraf, Baix Penedès, i d'aquesta manera podrien deixar-se escapar ja les primeres precipitacions. Això serà un aperitiu perquè de cara a diumenge, l'endemà, podríem tenir ja més inestabilitat, més ruixats, més precipitacions, no seran gaire intenses, això s'ha de dir, però sí que podrien ser ruixats aïllats que allà on caiguin doncs, podrien caure amb certa intensitat. Però tot i així, el diumenge també s'obriran grans clarianes, vull dir que seran ruixats, inconexes, aïllats, que allà on afectin doncs, podrien ser localment forts, però en qualsevol cas això serà el preludi del que pugui passar la setmana vinent, i és que tindrem una forta davallada de les temperatures, no farà fred, això ho hem de dir molt clar, no farà fred, sinó que es normalitzaran, perquè venim de molta calor, i per tant es notarà aquesta refrescada, però serà ambient de tardor, no farà molt de fred ni molt menys. I sí que podríem tenir ja més precipitacions, passos de fronts atlàntics que ens vagin creuant dia sí dia també, que vagin regant el territori. Veurem si és un final de la sequera, això és molt per encara anunciar-ho, no? Però en qualsevol cas tenim bones notícies i és que s'apropen fronts i aquesta baixada de les temperatures que ens farà recordar que ja som a la tardor.
Això s'anima, eh?
Això s'anima, això s'anima.
Marc, gràcies i bona segona part del pont.
Igualment.
Adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els esports.
Els divendres, després del temps, arrenquem un dels imperdibles de la setmana, la prèvia esportiva amb les cites més destacades i una entrevista. Avui amb el tècnic del Vendrell, Jordi Esteve, amb qui analitzarem l'inici, la setmana vinent, de l'Hockey Lliga Plata. Comencem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs efectivament apugem ja el taló de la jornada esportiva amb les tres cites més destacades en clau Penedès. Les tres cites més destacades seran totes tres diumenge, una en clau futbolística i dues d'hoquei patins. La futbolística té com a protagonista el Vilafranca, que rebrà diumenge a les 12 del migdia la visita del Vilassar de Mar a la sisena jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I les dues cites d'hoquei patins les protagonitzen Noia i Calafell, que aquest cap de setmana encaren ja la tercera jornada de la Parlem Hockey Lliga. Diumenge a la una del migdia, el Calafell visita la Torre Roja per veure's les cares amb alcaldes. Ho farà després de protagonitzar la sorpresa de l'última jornada guanyant el Liceo a l'estrena al Joan Ortoll, mentre que un quart de cinc de la tarda, també diumenge, el Noia es desplaça a Girona amb l'objectiu de mantenir-se invicta en un inici de temporada molt dolç. I després d'apropar-vos la prèvia del cap de setmana, anem ja amb l'entrevista de la jornada que avui dediquem a l'inici de l'Hockey Lliga Plata. Una competició que arrenca la setmana que ve i on hi tindrem a Vilafranca i Vendrell. Justament l'entrenador d'aquest últim equip, el Vendrell, el Jordi Esteve, és el protagonista d'avui. Anem a buscar aquesta entrevista fins a Domens Ràdio, on ens espera ja la Lourdes Meronyo. Lourdes, molt bon dia.
Doncs efectivament, Eli, estem amb el Jordi Esteve, entrenador del CE Vendrell, del club de hockey. I res, Jordi, com estàs, primer de tot?
Hola, bona tarda. Doncs bé, saps que bé i amb il·lusió de començar ja la temporada.
Déu-n'hi-do, s'ha fet esperar i ja ens queda una setmana quasi perquè comenci l'Hockey Lliga Plata. I què podrem veure o com heu anat fent durant aquests mesos?
Bueno, doncs sí, la veritat és que ja cansava, no?, a l'espera. Ja teníem ganes de començar. De fet, són quasi 5 mesos que han estat parats els jugadors i això s'ha fet molt llarg. Però bueno, estem a punt de començar. Crec que serà una temporada complicada en el fet de que hi ha molts equips potents, hi ha equips que el grup que ens ha tocat, hi ha equips que són molt forts i que bueno, doncs ens tocarà estar molt atents i ens tocarà estar molt, molt posats tots els partits.
Mm-hmm. Com has vist els jugadors?
Doncs bé, la veritat és que bé, portem un mes treballant i 5 setmanes ja, i molt bé, tenen moltes ganes, tenen compromís, estan il·lusionats. És veritat que jo he arribat i potser els he canviat una mica el sistema que estaven acostumats a altres temporades, però bé, ho estan acceptant bé i crec que estan amb, també amb ganes i il·lusió.
Canvis a la banqueta o no?
Sí, exacte, clar. Al final, el que entra un entrenador nou, hi ha canvis. I l'antic entrenador tenia una filosofia, jo en tinc una altra, doncs al final la manera de jugar canviaran cosetes i ens hem d'acostumar a mica tot.
Uh-huh. I pel que fa als jugadors, han hagut canvis? Algun fitxatge nou? Alguna incorporació?
Sí, hem incorporat dos jugadors, que són el Manu i el Gabri, que venen del Vilafranca, que estaven l'any passat, i han pagat el Obesa i el Ricard Pintado, que estaven la temporada passada. Bueno, crec que són bons fitxatges. Són fitxatges que l'any passat van estar jugant a Hockey Lliga, que el Manu té experiència sobrada en Hockey Lliga i en Plata. El Gabri també ha estat molts anys tant a Massanet com a Vilafranca, amb categoria plata, i crec que són jugadors per la categoria supervàlids.
Uh-huh. Clar, abans parlàvem, heu trigat molt, de fet encara queda una setmana perquè comenceu. Acaba molt aviat, acaba el mes de maig. Això com ho supliu vosaltres?
Bueno, al final, aquest format de lliga que es va proposar en el seu moment de fer dos grups, el grup nord, el grup sud, crec que la idea inicial que volien expandir més a l'hoquei cap a la península, ens entenguem, era una idea que ja es veia que en poc temps fallaria. Al final ara tenim dos equips al nord i dos al sud, i la majoria continuen sent catalans. Això fa que el partit, que les temporades siguin curtes. Al final som 14 equips, el maig comença la lliga a finals d'octubre, el mig maig s'ha acabat, i això implica que estan 4 o 5 mesos de vacances o aturats.
Uh-huh.
Això per un esportista no és bo, no és bo ni per ells, ni per la competició, ni per ningú, perquè al final treballes un mes a tope, però després no estàs 5 de parat.
Clar.
I per l'esportista no pot ser bo.
Clar. Bé, primer partit, us anireu cap a Vic. I com l'esteu preparant o com l'heu preparat?
Bueno, de fet, jo sempre he pensat que l'important és sobretot començar a veure els primers 3-4 partits. I si mirem calendari, potser els 3-4 partits són dels 5 millors equips que hi ha, o a priori creiem que són dels 5 millors equips que hi ha, no? El calendari és aquest i ens toca anar a Vic. El Vic crec que aquest any s'ha reforçat molt bé, que serà un equip dels punters del grup. I, nosaltres anem amb tota il·lusió. Anem allà a competir al màxim el partit. Anem amb intenció, clarament, de guanyar-lo, perquè, com he dit abans, crec que els primers partits són claus i hem de començar sempre amb una dinàmica positiva. I anirem amb la màxima il·lusió d'anar a Vic, d'anar a l'Olímpic de Vic, que és una pista mítica, i es portar el partit i intentar guanyar-lo.
Clar, el fet del primer enfrontar-te amb un dels grans, que, com dius tu, i a fora de casa, potser hagués estat millor jugar a casa, no?, el primer partit, en aquest cas. Tampoc és una cosa que ho pugueu controlar.
Exacte, no és una cosa que vam controlar, ha tocat així, i al final hem d'anar tot arreu i hem de jugar amb tots els equips a casa i fora. Sí, és veritat que la primera jornada, anar a aquella pista tan complicada amb un equip dur, al final hi ha les dues lectures, no? La lectura de que has d'anar allà contra un equip complicat, que pot ser molt complicat, o la lectura de que hem d'estar més posats que mai, anar a les màximes il·lusions i afrontar un partit que sabem que serà dur, però que el podem guanyar. I si ens ho fem les coses ben fetes nosaltres, el podem guanyar a qualsevol lloc.
Uh-huh. Jo sé que als entrenadors no us agrada aquesta pregunta, però jo l'haig de fer, expectatives que teniu de com pot anar la temporada? Ja sabem que no sou vidents, que no teniu una bola de vidre, però què us agradaria o què t'agradaria tu aconseguir com a entrenador de l'equip?
Bueno, jo el primer dia que vaig parlar amb els jugadors els vaig dir clarament, al final jo vinc amb una proposta de joc, vinc amb una proposta que penso que és molt vertical, que és molt alegre, i el que hem de fer és fer-nos respectar com a equip, que tothom ens tingui en compte, i a partir d'aquí competir tots els partits, intentar guanyar tots els partits que puguem, sobretot els de casa, sí que és un tema, que és un objectiu que em poso, que els partits de casa han de ser sempre nostres. I a partir d'aquí, si fem aquestes coses ben fetes, els resultats diran, els resultats de la resta de grups, els resultats de nostres que puguem anar fent, ens dirà on estarem a nivell de classificació. Objectiu, estar al màxim possible, arribar a les últimes jornades amb opcions a tenir opcions d'ascens o l'eliminatòria d'ascens, i veurem què passa. L'objectiu global seria aquest. I el petits objectius, doncs el que dèiem abans, començar els primers 2-3 partits puntuant o guanyant i començar amb una dinàmica positiva.
Una part és el joc, no? L'estratègia, el fet de veure com va l'equip contrari, i l'altre, el psicològic. Amb el Ferran, amb el teu company de Calafell, en parlem molt sovint d'aquest aspecte, que els jugadors estiguin forts, no? És a dir, que sí, que pot haver-hi una derrota, però al final és partit a partit, no?
Exacte, al final cada partit és un món, cada partit els jugadors poden arribar jugadors i estat tècnic, al final
sí.
Podem tots aquí, podem tenir alts, baixos, podem tothom tenir una vida familiar, tothom té una feina, tothom té la seva vida paral·lela a l'hoquei, no? Però allà sí que ens hem de trobar a un punt on hi estiguem còmodes, on ens trobem units amb la resta de companys, on ens sentim forts i on ens sentim a gust. Al final, és un esport que ens agrada, és un esport que el volem disfrutar i ens ho hem de prendre d'aquesta manera. I llavors, això sí, aquí darrere hi ha una feina, darrere hi ha unes hores d'entrenaments, i si aquestes hores d'entrenaments i aquestes feines estan ben fetes, al final els fruits sempre surten.
Clar. Comentàvem aquest primer partit amb ganes, fora de casa, contra el Vic, un partit que pot ser doncs complex després de tants mesos sense fer-hi res, però m'imagino que els jugadors fa temps que estan entrenant i que els estàs entrenant ja, no?
Sí, 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 i tant. Nosaltres vam començar la primera setmana de setembre. Doncs tenim 7 setmanes de pretemporada que són les adequades. A part d'entrenar, hem anat fent, vam jugar a la Lliga Catalana, hem anat fent partits amistosos, i a poc a poc anem nos ficant a to. És veritat que al final el jugador el que vol és competir a la Lliga i estem esperant aquest partit amb candeletes.
Tots em sembla que estem esperant, perquè se'ns ha fet una mica llarg. Igual que el que Lliga doncs, fa ja 3 setmanes que es va posar en marxa, vosaltres que esteu trigant molt, doncs també s'està fent una mica llarga aquest impàs. Però, com sempre, Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Queda una setmana encara per preparar-vos i res, us desitgem moltíssims èxits durant aquesta temporada de l'Hockey Lliga Plata i us anirem seguint de prop cada setmana, rere setmana, i veient que aneu fent cada partit. Així que des d'aquí, des del Trens en Xarxa, molts ànims i res, i anirem parlant.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
Gràcies a tu, Jordi.
I com cada 15 dies acabarem amb tota l'actualitat del Centre Excursionista del Penedès en uns minutets, que ens apropa l'Alba Esteve des de Ràdio Vilafranca. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs s'engeguem amb les activitats de la propera quinzena que s'ofereixen des del Centre Excursionista del Penedès. i demà, dissabte, dia 14 d'octubre, el Centre Excursionista, coincidint amb Romeria, organitza la tradicional anada a peu cap a Montserrat. Es començarà la caminada a la Creu de la Pelegrina, situada a l'inici de la carretera de les Cabanyes, a les 7 del matí, en punt. Aquesta caminada coincideix, doncs, en part amb l'antic camí Romeu que segueixen els devots i fidels en el seu pelegrinatge a peu cap a la Muntanya Santa, i és per aquest motiu, doncs, que en arribar al poble de Pieres passa per un carrer anomenat carrer del Camí Romeu. L'excursió és d'uns 38 quilòmetres, d'un desnivell positiu acumulat de 1.150 metres, que s'acostuma a fer unes 10 hores, més o menys, sense comptar les parades. La inscripció és oberta a tothom, només cal apuntar-se via web o també presencialment a la secretaria del Centre Excursionista. Recordar-vos també que el retorn anirà a compte de cadascú i que l'hora prevista d'arribada a Montserrat serà a les 7 de la tarda aproximadament. A més, la secció de BTT també s'anima a Montserrat i ho fa amb dues convocatòries. La primera és a 7:45 des de la Creu de la Peregrina a Vilafranca i la segona convocatòria és des de la plaça de l'Església de Santa Fe a partir de les 8 del matí. La tornada també va a càrrec de cadascú, en cotxes particulars, tren o bé tornant en bici qui s'animi. I és molt important també que en cas de no disposar d'assegurança corresponent, des del Centre Excursionista s'ofereix la possibilitat de contractar una llicència temporal d'un dia per només 5 euros. I posant la mirada en la setmana següent, dimarts, com és habitual aquest mes d'octubre, des del dia 3 d'octubre s'estan duent a terme les caminades esportives que et permeten descobrir llegendes dels nostres castells del Penedès. Aquesta vegada, un cop toquem les pedres del castell, una veu misteriosa ens regalarà a plena nit i a llum dels nostres frontals una breu llegenda de la ubicació on ens trobem. És una activitat que es du a terme tots els dimarts a partir de les 7:10 i dura unes 2 hores i és imprescindible portar frontal perquè, com us podeu imaginar, doncs s'acaba fent fosc. La qüestió és que dimarts vinent, dia 17 d'octubre, s'anirà a la Torre de les Gunyoles i el dia 24 al Castell d'Olèrdola. I mirant ja en el cap de setmana següent, el 21 i el 22 d'octubre, la secció jove també proposa fer una sortida i és anar a fer el pic de Rulge, és un dels cims més bonics de l'Arieja. I encara el mateix cap de setmana, des de BTT es proposa fer una circular de cap de setmana als Monegros. Tota la informació la podeu trobar a cep.cat i també des d'allà us podeu apuntar a qualsevol activitat i excursió o sortida que us interessi. Així doncs, això és tot i tornem d'aquí un parell de setmanes. Que passeu un bon divendres i un bon cap de setmana.
Gràcies, Alba. Bon pont per tu també i anirem a buscar les notícies del Penedès, el primer flash, amb una novetat discogràfica d'aquest divendres, Me and You, a càrrec de Temps. This is my decision. I don't think you listen, you listen. I don't think you listen. For me to come out, it must mean I'm not the door. It must mean I'm not the same. It must mean I'm on your case. For me to come out, it means that I'm not the door. I want to show you my.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 i comencem aquest flash informatiu dins el Penedès en xarxa. I l'iniciem explicant-vos que l'Alt Penedès és pioner a Catalunya en apostar per prioritzar les bicicletes amb les vies 2-1. L'objectiu és prioritzar les bicicletes, pacificar el trànsit en vehicle privat i fer-ho compatible amb l'activitat vitivinícola en antics camins rurals asfaltats. Això és possible gràcies a les vies 2-1 que de moment s'han implementat a la carrerada i que permeten anar des de Vilafranca fins a Guardiola amb bicicleta d'una manera segura. Les carreteres 2-1, populars a França i als Països Baixos, tot just comencen a implantar-se ara al nostre país. Un dels projectes pioners a Catalunya ha estat, doncs, a l'Alt Penedès, que fa temps que busca solucions per prioritzar les bicicletes. Aquest projecte, impulsat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès, és compatible amb antics camins rurals asfaltats. Bike Mobility ha estat l'empresa encarregada d'estudiar el territori per veure la viabilitat de fer una xarxa per anar amb bicicleta, tant per mobilitat obligada com per la de turisme o passeig per camins entre vinyes i també optar per instaurar les carreteres 2-1. Seguim apuntant-vos que l'Arbós ha presentat un ampli programa per la 10a edició de la Mostra de l'Enramada. La Mostra Enogastronòmica compartirà protagonisme amb la primera edició de la Retro l'Arbós. Així s'ha presentat en roda de premsa la 10a edició de l'Enramada, la Mostra Enogastronòmica, que enguany compartirà protagonisme amb la primera edició de la Fira d'Oci i Cultura Freak, dedicada al videojoc clàssic. Durant els 3 dies que durarà la Mostra de l'Enramada, que seran els dies 20, 21 i 22 d'octubre, es celebraran multitud d'activitats relacionades amb aquest menjar. Així, productors i elaboradors del Penedès i Rodalia seran presents a la mostra elaborant les seves coques i servint els seus vins i caves. La xerrada inaugural, que donarà el tret de sortida de la mostra, anirà a càrrec de Carme Garcia, presidenta del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès i copropietària de la Rosseria de Cunit. Enguany també comptaran amb diversos show cookings i tastos. Divendres 20, un cop finalitzada la inauguració, el xef arbusenc Héctor Delgado, de la fleca Bailac, elaborarà dues originals propostes de coca enramada i l'endemà el xef Josep Cendra del restaurant Cal Barretet i la xef Montse Struc del Cingle de Vacarisses cuinaran en directe les seves propostes de coca enramada. Abans, el xef Dani Ribeiro introduirà el món del pernil. Dissabte i diumenge també es faran tastos i maridatges, un acte divulgatiu del celler 10 d'abril, enòleg i comunicador penedesenc o un tast i vermut a càrrec de la sommelier Marta Clot de Vi i Companyia. Després dels actes celebrats aquest dijous, la Festa Major de Cal Rubió continua aquest dissabte amb una xocolatada i un espectacle infantil al matí i una festa amb música dels anys 80 al vespre. Diumenge serà el torn de la tradicional bicicletada a la Font de Cal Morgades i la botifarrada popular a l'arribada. A la tarda es tornarà a celebrar una nova edició del concurs de coques i una representació teatral amb l'obra Sota Teràpia a càrrec del grup Bell Lloc de Sant Pere de Ribes, inclosa dins la roda de teatre amateur de l'Alt Penedès. Els actes de la Festa Major finalitzaran el dia 22 d'octubre amb la celebració de la caminada popular Memorial Alexis Rubio, que començarà a les 9 del matí des de la sala, recorrerà diferents paratges del voltant del municipi. I finalment us expliquem que la CUP de Sant Sadurní ha reclamat que el govern municipal apliqui polítiques d'esquerres valentes a les ordenances municipals. Els cupaires aposten per la progressivitat fiscal en taxes de serveis públics i l'augment de l'IBI per situar-lo en la mitjana catalana i poder aplicar més i millors polítiques d'habitatge. Una sèrie de mesures que tenen l'objectiu d'augmentar el pressupost sense repercutir a les famílies treballadores.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45. Aquest divendres toca roda d'alcaldes i d'alcaldesses al Penedès en Xarxa. Avui, amb la nova alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, que ha completat els seus primers dies dirigint l'Ajuntament, fent anuncis importants d'inversions per millorar equipaments municipals. D'aquestes i d'altres qüestions en parla a Canal 20 amb el nostre company Raimon de Cara.
Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Referint-se a la intensitat del treball al capdavant de l'Ajuntament des de la seva presa de possessió el passat 17 de juny, fa pocs dies, però en alguna ocasió s'ha referit a aquests dies com si haguessin passat anys, li han semblat que han passat anys, per la intensitat del treball, comenta.
Sí, per la intensitat del treball, per la implicació i sobretot doncs, perquè hem tirat endavant molts projectes amb escassament 100 dies. Per tant, el personal això ho entén també com hi ha hagut com una revolució, no? Suposo que també és fruit doncs, d'aquesta gran il·lusió doncs, de donar el tomb al municipi i fer les coses de manera diferent. D'aquí doncs, que nosaltres, amb la intensitat que treballem, això ens sembla que no fa 100 dies. Però això ja em va passar a mi els primers 15 dies. A mi em semblava ja que portava molt de temps. Certament, en aquest cas, jo tenia un avantatge i és que la política, tothom que em coneix una mica sap que durant els 8 anys de l'oposició jo visc la política de manera molt intensa. Per tant, el tenir un bagatge d'haver-te preparat els plens d'una manera molt entregada i d'haver llegit totes les documentacions, és cert que ha fet que moltes coses de les que s'han posat sobre la taula o de les que se'n parlen a l'Ajuntament, en les diferents regidories, doncs totes et sonin. És evident que a mesura que van passant els dies les entens d'una altra manera i doncs ha fet que puguem treballar amb aquesta intensitat.
De les actuacions anunciades, de les realitzacions algunes ja fetes, per triar-ne algunes, podem destacar-ne dues. En equipaments esportius, d'una banda l'anunci del cobriment de la pista poliesportiva de Moja i d'altra banda també la substitució de la gespa artificial del camp de futbol als Pins.
Bé, al final aquests dos són dos projectes que de manera comuna portàvem els tres grups en el programa. Nosaltres vam dir que entràvem a l'Ajuntament per treballar i per fer realitat doncs, aquells projectes i sobretot aquells que, a més, eren de manera conjunta. El primer que vam fer en el ple del setembre va ser fer una modificació de pressupost a fi i efecte doncs, de poder realitzar el que és la redacció del projecte perquè aquestes dues actuacions es puguin esdevenir. I així va ser. Vull explicar que el fet de fer una modificació, normalment són uns 30 dies d'exposició perquè es pugui doncs, tenir la partida ja activa i poder començar doncs, a encarregar la redacció del projecte. De manera paral·lela, i mentre això està en exposició pública, que més o menys sobre el 22-23 d'octubre ja estarà activa aquesta partida, doncs el que han fet els tècnics de la casa, als quals agraeixo la seva implicació i dedicació, doncs, ha estat parlar amb forces redactors de projectes doncs ja per encaminar una mica quina és la idea del govern i també, sobretot, des d'un punt de vista tècnic. Per tant, s'està treballant de manera intensa doncs per això, perquè quan tinguem aquesta partida activa ja puguem assignar la redacció al projecte, que en funció a l'import de la redacció del projecte doncs pot anar per una via o per una altra, una és més ràpida que l'altra, i de més. Doncs, perquè això sigui una realitat, aquest ple,
la setmana que ve
ja
ple,
vinent,
amb la previsió de modificar el pressupost.
Bueno, una previsió serà una realitat perquè fem una modificació de pressupost a la qual aquestes dues partides, doncs, que són importants, són les que tenen un objecte de modificació, entre d'altres, perquè també doncs, hi ha una partida important com és les càmeres de lectura de matrícules, però aquests dos doncs, són objecte de modificació a fi efecte de que durant el 2024 ja les tinguem actives, el que acabo d'explicar per la modificació de pressupost per la redacció del projecte també és el mateix procediment doncs, en el cas de la realització ja de l'obra, no? De la licitació de l'obra, perquè tot això és molt lent, però si no tenim les partides actives no es pot fer. Per tant, si no ho haguéssim fet ara, el que haguéssim fet era badar, en el sentit que ens haguéssim anat doncs, el mes de maig, més o menys, que és quan es pot incorporar el romanent de tesoreria. Aquesta paraula tan lletja que a vegades doncs, la gent li costa d'entendre. No? Tot això ha estat un treball intens, com en la primera pregunta que em feies. Per arribar aquí, doncs, hem arribat d'una manera consensuada, tant amb intervenció, de les maneres que es pot fer, sobretot doncs, per això, per no badar, perquè nosaltres ens hem compromès en que això estigui el 2024. Per tant, si perquè estigui el 2024, ho hem de tenir tot a punt en quant a partides pressupostàries, perquè si no, no es pot realitzar.
En aquesta modificació pressupostària, que s'ha d'aprovar, aquesta és la previsió del govern en el ple del dimarts de la setmana que ve, s'inclou una reserva de 600.000 euros per cadascun d'aquests dos projectes que hem comentat.
Bueno, concretament 680.000 per la pista, 680.000 per la vista i 600.000 per la gespa. Poden semblar quantitats una mica importants, no són importants. Estem que aquí no només s'encabeix el que és pròpiament el canvi de la gespa, sinó tots els estudis que es fan, tot allò que s'esdevé doncs, per poder-la canviar en el cas de la gespa i en el cas de la coberta. Recordem que no només és la coberta, que nosaltres la idea és deixar-ho a punt per si en un futur doncs, es pot cobrir els laterals. Nosaltres el que hem de fer és deixar-ho a punt. Ja explico que ara no va així. Vull dir, ara és la coberta, les grades, i a més doncs, deixarem una pista perquè s'hi puguin practicar tot tipus d'esports. Per tant, això vol dir doncs, adequar la pista al terra ben pintat, les cistelles de bàsquet ben posades. Veurem, idees en tenim moltes, no? Llavors, quan hi hagi la redacció del projecte, doncs veurem, ja el presentarem i ja explicarem com serà. Però ens sembla doncs, que és important també preveure de futur. És a dir, que no ho puguem fer ara, parlava de cobrir els laterals, no vol dir que no es pugui deixar preparat doncs, per si en un futur es fa.
La seguretat és una de les prioritats que s'ha fixat el nou govern plural d'Olèrdola, que integra Esquerra Republicana, formació a la que pertany l'alcaldessa Fina Mascaró, també el PSC i Impulsem Olèrdola. I en aquest àmbit de la seguretat ciutadana hem de subratllar dues iniciatives. Una ja l'ha apuntat, aquesta de mirar, d'instal·lar càmeres lectores de matrícules, i l'altra és que els agents municipals puguin prestar servei durant els 365 dies de l'any, a partir del gener.
Sí, així ja tenim el calendari. Presentat doncs, per la persona que coordina tot el tema dels agents municipals i és evident que hi ha un esforç important per part dels agents per poder doncs, cobrir els 365 dies i aleshores no hi ha més que hi ha hagut com una pregunta que em va ser em sembla que deu fer com un parell de mesos en el primer dia que ho vam anunciar aquí hi ha hagut una voluntat per les dues bandes aleshores jo sempre dic els torns es cobriran hi ha hagut molta bona entesa perquè els agents també han entès quina era la voluntat de govern però és que nosaltres també hem entès que ells el que volen i pel que estan preparats és per estar al carrer i per estar doncs, donant servei a la ciutadania per fer pedagogia, per fer campanyes o sigui, engeguem tan bon punt, doncs tinguem tota la documentació preparada, la campanya de civisme que enclourà moltes coses, des del tema de seguretat vial, tinença d'animals, les parcel·les en condicions. Aleshores, els nostres ulls al territori, qui són? Doncs són els agents municipals. I el que hem posat de rellevància, i torno a dir que aquí ha estat una gran sort també que a nivell de programa polític ho portessin els altres dos grups, doncs trobant-se amb que això era un objectiu comú i va ser de les primeres coses que es van posar sobre la taula. I en aquest cas, doncs, anem a les càmeres de lectura de matrícules que ja estan pressupostades doncs, pels 5 nuclis i cada un d'ells doncs, tindrà les càmeres que calgui, en el sentit doncs, que si hi ha un nucli que doncs ja té una lectura perquè té un municipi al costat que ja té una càmera, doncs és evident que no n'hi posem una altra nosaltres, és a dir, hi ha un estudi d'optimitzar doncs les que posem, no? Perquè els 5 nuclis, tots ells tindran càmera, igual que el polígon del Clot com el polígon de Sant Pere Molanta. Mm. Perdó, m'agradaria explicar que el del Sant Pere Molanta hi tenim un problema que ja sembla que n'hem parlat altres vegades, que no l'hem oblidat, que estem treballant amb els Mossos, i que és
curses il·legals.
Les curses il·legals. Mm. Llavors, les curses il·legals, doncs bé, una de les mesures, dic que a més està consensuada amb els Mossos, doncs és posar una càmera de lectura. que això no evita, segur, vull dir, qual que és incívic, penso que la càmera, no sé si entendrà, doncs que li pot llegir la lectura i que això pot tenir altres conseqüències. Però nosaltres estem treballant d'intentar pal·liar doncs, mals majors.
En el ple de la setmana que ve també es preveuen aprovar les modificacions de les ordenances fiscals. Com resumiria la proposta que porta el govern en aquest ple, en aquest àmbit de les ordenances?
Bé, les ordenances, com tots sabem, tenen tota una part que el que doncs, l'organisme diu que millora el que és el text o el que és la redacció dels articles, i certament, doncs, si no recordo malament, nosaltres portem 6 ordenances fiscals, de les quals una és pràcticament doncs, de redactat, com és la de gestió, inspecció i recaptació, que el que té doncs, bueno, són modificacions d'articles, però bàsicament només d'adequar per qüestions tècniques doncs, el lèxic, no? A lo que és el que demana l'organisme de gestió. Per altra banda, després tenim 3 d'impostos, que una és la de l'IBI, l'altra l'impost d'activitats econòmiques i l'altra de l'increment sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana, i després 2 ordenances. Pel que fa a l'IBI, destacar que aquestes modificacions que es fan sobre tot el tema de les plaques fotovoltaiques, ja hi era l'ordenança, que era 5 anys un 50% de reducció, una vegada presentat tota la documentació i demés, doncs el que nosaltres fem és mantenir-ho, el que passa que hem fixat que els 5 anys comencen l'any següent a la instal·lació de les plaques, per tenir-ho acotat. Val a dir que aquesta modificació també la vam treballar amb l'organisme a fi efecte de reduir doncs, en bona part tota la documentació feixuga que s'havia de lliurar a l'organisme, i l'organisme doncs, no ha respost en termini doncs, aquelles propostes que nosaltres fèiem per rebaixar i per fer menys feixuga tota la part burocràtica. Per tant, entenem que de cara a l'any vinent podrem fer que tota aquella documentació que es lliura sigui menor i compleixi els requisits. L'altra part important de modificació és que l'organisme el que fa és redacta ben bé què és el dret a l'habitatge i després també què vol dir estar desocupat. No? I nosaltres en la ordenança el que hem fet és fer un recàrrec addicional, val? Que va en funció dels anys de desocupació, que sempre és a partir de 2, doncs el que fem és de manera gradual des dels 2 anys fins als 5, insisteixo, de manera gradual, és posar un recàrrec sobre el percentatge de la quota que aniria d'un 50% doncs, en el període de 2-3 anys i així gradualment fins al 100% de més de 5 anys, i després apliquem un recàrrec sobre la quota a aquells propietaris que tinguin 2 o més immobles en el municipi desocupats. És a dir, per què està pensat això? Està pensat pels grans tenidors, no pas per la persona que tingui un habitatge buit. Insisteixo, si té un habitatge buit, que es pot demostrar que està buit, de més de 2 anys sí que tindrà un recàrrec, però el recàrrec sobre el recàrrec, per dir-ho d'alguna manera, o sobre la quota addicional, és per aquelles persones, bueno, per aquells propietaris, no per aquelles persones, per aquells propietaris que ho tinguin a l'habitatge buit, però que en tinguin més de 2 en el mateix municipi.
En aquest cas seria més del 50%, comenta.
Bueno, hi ha un recàrrec del 50% ja per tenir l'habitatge buit, però hi hauria un recàrrec d'un 10% addicional si tens més de 2 habitatges en el municipi. D'un 20% si fa de 3 a 4 anys que el tens buit, però sembla que tinguis més de 2 habitatges. I així fins a un 50% quan és de més de 5 anys que tinguis això. 2 habitatges buits dintre el mateix municipi i faci més de 5 anys. O sigui, objectiu, que els grans tenidors doncs no tinguin els pisos buits.
Posin al mercat aquests habitatges. Sí, insistim que sempre són penalitzacions per habitatges que no estan ocupats.
Exacte, no estiguin ocupats i, a més, doncs, insisteixo.
A partir del segon any.
Exacte. Després, per la que fa l'IAE, doncs és la mateixa observació que en el cas de l'IBI, de la de les plaques, és limitar que és 5 anys a partir de l'any següent a la instal·lació. I després hi ha sobre l'altra modificació, que és la de l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana, el que es fa...
La plusvàlua
és un redactat. Fins ara teníem, en funció dels anys, hi havia un coeficient, i ara el que es fa és adaptar, segons normativa, és aplicar el coeficient que hi hagi en vigor en aquest moment. Llavors, pel que fa a les taxes, que n'hi ha dues modificacions, una taxa el que fa és preveure una modificació de fins al 95% del cost d'aquesta taxa en el tema dels rodatges. Ens estem trobant que en el municipi s'estan fent, perquè és un municipi preciós, ben ubicat i amb un entorn preciós, i penso que és un dels llocs millors que tenim aquí al territori, no? El nostre municipi. Doncs el que fa és que, si des d'un punt de vista d'un tècnic que pugui avaluar que això ens aporta, doncs, per dir-ho, una promoció, un fer-nos visibles a l'exterior, més enllà de perquè ens surti paisatge, territori i demés, doncs sota un informe podríem arribar fins al 95% de bonificació, que ara estava al 50%. I després, en aquest cas, el que sí fem és que desapareix d'aquesta, que hi havia abans, doncs era el que es pagava, doncs, per assistència, doncs, en el cas dels agents municipals, perquè aquí el que hem fet és treure i crear una ordenança nova, que és la darrera, que és una ordenança en la que es quantifica el cost de la presència dels agents municipals en els actes que es facin. Llavors es va des d'un agent municipal i el vehicle i de més d'un agent. Això està pensat per aquelles entitats que fan activitats i que no siguin del municipi. Totes les que són del municipi estan exemptes d'aquesta taxa. Val? Perquè entenem que les del municipi fan una cosa pel municipi, però ens estem trobant que hi ha entitats de fora, o per exemple la que parlava abans, rodatges i demés, que requereixen la presència dels nostres agents municipals i aquesta taxa no es cobrava, o es cobrava una quantitat molt minsa. Llavors, hem actualitzat els costos, perquè les taxes el que han de cobrir són els costos, i cada vegada que hi hagi una activitat fora de les que són del municipi, com està regulat aquí, que posa que les entitats que estiguin registrades al registre d'entitats d'Olèrdola estan exemptes d'aquesta
taxa. I una entitat que no tingui ànim de lucre però no sigui d'Olèrdola pagaria aquesta taxa?
Sí. Sempre i quan no hi tingui una vinculació amb l'Olèrdola, però estem pensant una mica el que explicava dels rodatges, o una entitat, no sé, per exemple, que ens passi una cursa pel territori i ens demani la presència, doncs, de dos o tres agents municipals. Mentre estem cobrint aquesta cursa, no estem cobrint un servei nostre. Llavors l'hem de cobrar, però insisteixo, estem parlant d'aquelles entitats que no estiguin registrades al registre d'Olèrdola. Si hi hagués una casuística important d'una activitat, bé, ho estudiaríem, però vull dir, ara per ara no està pensat, està pensat per el que acabo de dir, que ens hi estem trobant molt sovint.
Escoles Bressol, taxa no es modifica res.
Bé, perquè la taxa de les escoles Bressol requereix d'un estudi. Vosaltres sabeu que nosaltres, i jo concretament, com a Esquerra, és una de les coses que sempre he reivindicat. Però si recordem i ens referim a la pregunta primera que has fet esment quan has començat, que des del 17 de juny estem a govern, suposo que ningú pot pensar que des del 17 de juny fins a la data d'avui, que a més hem fet la comissió informativa de les ordenances, hem sigut capaços de tenir un estudi real dels costos que, hem demanat a la Diputació, ja l'hem demanat, per tal de poder preparar tota la licitació de les escoles Bressol, que són l'any vinent, i aquest formarà part d'aquest estudi i de, bones, de cara a l'any que ve veurem què en fem. Avui és impossible, però ja dic, perquè seria un tret al peu amb un estudi que no hi és. Vull dir, jo recordeu que fa com a 8 anys que estic reclamant aquest estudi no hi ha estat mai, en 3 mesos jo tampoc he sigut capaç, però per una qüestió òbvia.
Encapçala un govern format per 3 partits. Els 3 partits, quan valoren el funcionament del nou govern municipal, sempre coincideixen a esmentar la cohesió, però diferències i debat ben segur que hi ha, perquè són opcions polítiques diferents. Com salven aquestes diferències? Com les resolen?
Bé, jo em sembla que és evident que tots els projectes que s'han posat a la, sobre la taula fins ara són projectes totalment compartits. Per tant, no hi ha hagut cap debat de diferència. En tot cas, hi ha més debat. Per això ja hauríem de tenir, per la immediatesa,
pel ritme
que no pas pel tema en si. Sí que és veritat que, per exemple, si voleu us explico, doncs una moció que, de les dues mocions que entren al ple, doncs, a veure, n'hi ha una de més caire, diguem,
de política nacional.
Sí, de política de país, més de caire, doncs, independentista, doncs, que és evident que hi ha un partit que no l'encapçala. Però això em sembla que no influeix en la política municipal, perquè sí que hi ha una cosa molt clara, i és que amb tot allò que no sigui de municipi, en el sentit de moció, o sigui, del dia a dia del municipi, i que afecti el municipi, cada opció política, per molt que estigui a govern, prendrà les seves decisions, que no pot ser d'altra manera. En canvi, on hem d'estar d'acord és el municipi. Però realment us puc assegurar que debat, avui per avui, en tot cas hi és, perquè els meus companys ja haguéssim fet més coses de les que podem absorbir, i sempre ho reconduïm en el sentit de dir tenim moltes idees, però senyors, estem treballant al PAM, val? El Pla d'Actuació Municipal, que és el que ha d'encabir i el que ha de planificar i el que ha de calendaritzar tots i cada un dels passos. Però vull dir que cohesió, jo ho explico, nosaltres hem trobat uns companys de viatge que quan entrem a l'Ajuntament des del dia 17 de juny, nosaltres estem allà dintre i el barret, l'únic barret que portem és el de municipi.
Fina Mascaró, ho deixem aquí. Alcaldessa d'Olèrdola, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies, bon dia.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.